Fabricació pròpia.
A tothom. Avui és Blue Monday, el dia més trist de l'any. Fa poc més de dues dècades, el psicòleg Cliff Arnall va determinar, suposadament, quin seria el dia més trist de l'any. I d'aquesta manera, doncs, va buscar una fórmula matemàtica que tenia en compte diferents factors, com ara el clima, els deutes adquirits durant les festes, el temps transcorregut des de Nadal, o la motivació pel que fa als propòsits plantejats per l'any, i fins i tot la quantitat de sucre que havíem digerit durant les festes nadalenques. Monday, dilluns, perquè segons la ciència és el dia més empipador de la setmana, malgrat que el dimarts està guanyant cada dia més punts. I blue, blau, perquè en anglès aquesta sensació de neguit es pot traduir en to feel blue, sentir-se blau, d'aquí el nom. Però avui ens preguntem, què podem fer per combatre aquesta tristesa si ens fa sentir malament? Doncs donar-li una volada i canviar el punt de vista. De fet, això és el que va fer el cantant Phil Collins amb aquesta cançó original de La Supreme quan els va publicar el Phil Collins l'any 1982. Va fer aquesta versió, li va donar una segona vida, que justament, tal dia com avui, era la cançó més escoltada el 82. Per tant, el més important és veure sempre allò que diuen al costat, si es pot, bo de les coses. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Harque, la sotsdirecció. Què tal, Marta?
Molt bé, bon Blue Monday
als a tothom. Guions, Candela Figueres.
Molt bona tarda.
De quin color estàs tu, Candela?
Blau cel. No arribo al blau marí de Blue Monday, però tampoc, tampoc estic blanca de l'alegria.
I a la producció, en Uri Francisco. Francisco.
Transparent. Ja no reflexo colors.
Fantàstic.
Que és la cúspide del
ja
Blue Monday.
Ja m'imagino perquè ho dius, això.
Però avui és el dia que ja, o sigui, decidim que els propòsits ja no... O sigui, ve per aquí la cosa? Que ja saps que tu tot el que t'has proposat ja no ho faràs.
És un dels factors que va fer determinar aquesta fórmula matemàtica.
Es veu, per exemple, al gimnàs, ens ho comentaven l'altre dia els companys del DIR, que es veu que és el febrer quan es veu que ja la gent comença a deixar de...
És que avui ho trobo molt d'hora.
El segon pagament de la quota.
Exacte, aquí ja diuen...
La gent ja diu...
Saps què? Sí, ha anat un dia.
I et truca per dir-te que el març ja no el pagaràs.
I he anat a comprar una Coca-Cola i he sortit. No he entrat ni a la sala de màquines.
Això s'ha de fer sempre abans del dia 20.
Dels gimnasos. Sí, de donar de baixa la quota. Mira, jo, abans del dia 20 de l'any passat, que ho estic arrossegant.
Qui ha activat avui la quota és del gimnàs, és en Capdevila, la producció, que s'ha apuntat avui al gimnàs. Capdevila, això ens ho has d'explicar. Jo el veig més fort i tot.
Sí, sí, li va molt apretada la samarreta.
Només per fer l'activació.
Llam de bíceps.
Que no esteu veient el Ferran aixecat el bíceps i l'apretat així, com si es fes el dur, saps?
Li ha estat a punt de treure un ull a la Paula.
Amb aquesta samarreta que ens porta de Formentera, màniga curta, tot un clàssic. Diu que sí.
Deu néixer el gimnàs. Aquesta samarreta Formentera de l'Icon.
És un clàssic, és la Paula Moreno al món sonor, però abans Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital i a la vida pràctica i a la interpretació simultània la Marta Medina. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
¿Dónde está Tordosa? Doncs, en català, està en Catalunya, a les Terres de l'Ebre.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat, com sempre fem amb l'equip del Fabricació. Després, avui, la Harke farà la digestió amb el Per Rocker,
sí,
que és el barber de les estrelles del rock, com, per exemple, Uri Francisco.
Servidor.
Aprofiten que aquesta és la setmana dels barbuts, la setmana més freda de l'any.
S'han acumulat feina.
Diades principals aquesta setmana són dedicades a Sant Pau Ermità, que va ser el dia 10, Sant Antoni Abat.
17.
I Sant Maure, que serà el 15 de gener.
Exactament.
Que és avui. Per això, clar, avui li demanarem a en Per Rocker, no?, consells.
Clar, per tenir cura de la barba, quin dugui, quin tic. Per exemple, tu, Uri.
Ara és pràctic.
Que no sé si te la cuides, si vas de tant en tant al barber...
Bé, jo aquests temes me'ls porta en Per Rocker. Jo em deixo aconsellar. I el que ell em digui...
Doncs, és el teu estilista.
Sí, sí.
Bueno, li preguntarem també tendències.
Avui serà el nostre estilista aquí al Fabricació. I a 3:45 avui posarem l'agenda al dia amb en Pau Massip. Amb ell repassarem la setmana i seguidament parlarem amb la gent de Verificat perquè ens parlin aquest dilluns de webs que suplanten marques de roba. Ara més que mai, Harke, en temps de rebaixes.
Sí, i causa el parany, eh?
S'aprofiten. I avui al Cacau de les 4 ens acompanyarà l'il·lustrador de la sèrie Heavis Tendres, Juanjo Saiz.
Quan em sentia com perdut enmig d'una selva, només havia de fer una cosa. Escoltar heavy metal.
El 2018 es va estrenar com a sèrie animada i ara arriba a la gran pantalla, Candela. A més, està nominada als Premis Gaudí
2024, sí,
com a millor pel·lícula d'animació. En parlarem avui en el punt de les 4. Un divers en què parlarem també amb l'Alba Sabater Harke sobre la Fira CES 2024, tecnologia, que celebra, que s'ha celebrat a Las Vegas.
Això és el futur.
Escolta, com ens ho hem d'imaginar, aquesta fira?
Doncs mira, és una de les... Seria el mobile, però de tecnologia, i a més a Las Vegas, que això és...
De tot. Uah.
A més, aquella, l'esfera allò devia anar... Devia treure fum.
Però, a veure,
no diuen que el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas. Aleshores, no ens haurien d'informar d'aquesta fira, perquè s'hauria de quedar allà. Però nosaltres tenim a l'Alba d'enviada especial.
La teníem allà de...
D'informadora, sí.
D'informadora, que després...
Infiltrada.
Infiltrada, que aquesta és la paraula.
Sí. Bueno, Alba Sabater ens donarà doncs, la seva versió dels fets.
Ara.
I acabarem el programa avui amb Pau Gascó i el Bonateca, com sempre dilluns, avui parlant de l'oli d'oliva i amb les valoracions d'en...
Hem quedat després de Nadal, de veritat. Estarem aquí.
Val.
Sí, sí. Va, era en Minguella, que a veure, avui l'esperem. Com sempre ha llegut el WhatsApp de rigor d'en Capdevila. Li ha contestat, això sí, ens contesta els WhatsApps, ens el contesta d'una manera críptica.
No com a TV3, aquí sí que contesta.
Però vindrà o no?
Vindrà, no ho sabem. Fins al final del programa us haureu de quedar. I avui no estarà sol, perquè avui ens acompanyarà també en Buffalo George. Hem cregut, doncs, escaient que avui, en comptes que ens doni la penúltima hora, que estigui al final, directament.
Quins dos tot temps junts, eh?
Seria l'última hora.
Pot ser explosiva, aquesta última hora.
M'agrada molt aquest... Ha pujat de jerarquia, no? Vull dir, com es diu aquest home?
El Buffalo.
Buffalo George, que abans era, doncs, la trucadeta de penúltima hora, i ara ja és tertulià, perquè s'ho mereix. Home, es mereix els galons.
Perquè té que... És intens.
Sí.
Un tertulià de intens.
I es mereix que ens doni l'última hora.
No deu estar bé.
Però no la penúltima, l'última.
Exacte.
L'últimíssima hora aquí al Fabricació. D'aquesta manera, amb aquesta tertúlia esportiva, arribarem a les 6 de la tarda. Nou minuts que passen de 2:15 a 3, ens hi posem, obrim la realitat paral·lela. Que bon any.
Bon any.
Ahir el Barça va sortir escaldat de Riad i tu avui vols començar doncs, amb una proposta.
Sí, una proposta pels qui també vulguin viure l'experiència de l'escaldada. En aquest cas, escaldada de proximitat, perquè no haureu de viatjar fins a l'Aràbia Saudita. Ens situem a Caldea, la banyera dels Pirineus. Música. Jo no sabia que Caldea tenia...
Ai.
No, cançó oficial.
De debò, que això és la cançó?
Això és una cançó que es diu Caldea i a la foto de l'àlbum surt la piràmide aquella, que també el teniu, Mercè.
Ostres,
una rèplica amb una mica més petita a l'Hostal Jaumet, a la piscina, a les zones d'aigua.
I, zones d'aigua.
Sí.
Això t'ho poso quan deus entrar, no? Quan entres als vestuaris i et poses el banyador...
Sí.
És molt èpica.
Sí, ah, sí. I la tovallola com si fos una capa
de Superman.
Per anar cap al jacuzzi amb les xancles. Bé, ens ha arribat una circular de Caldea, al correu oficial del programa, perquè en motiu de Sant Valentí, Caldea oferirà activitats especials dirigides a parelles. Tornen, recordareu, les Champagne Sessions, que era aquell home que tocava el saxo vestit mentre hi havia gent nedant amb una copa de plàstic de cava a l'aigua. Però atenció, perquè també ens presenten el ritual romàntic del benestar, que descobrirem els propers minuts.
Com es deia aquell que tocava el saxo? El Kenny G, no?
Sí.
És un Kenny G.
Molt lent, a més, no?
Molt lent.
Va fent.
Perquè allà tot va fent xup-xup.
A veure, no perdeu de vista que tot això...
Vull dir que no es poden anar presses.
No, clar. A més, la gent, hi ha un vídeo promocional d'aquesta activitat de la Champagne Sessions, que es va veient el personal nedant, però incòmode, perquè valors
és que no
la copa
és,
de cava...
No és pràctic.
Que, clar, no t'hauria de caure a l'aigua, perquè després ves...
Ho fem-ho tot de cava, ja, directament, ja, en comptes d'aigua.
Mira, els hi podem proposar als companys de Caldea. Va, parlem d'aquest ritual romàntic de benestar. No perdeu de vista, important, que tot això ho fareu amb banyador, val? Tot això, el que ara us explico...
Ho dius per qüestions de dignitat.
Sí, està, com si es perdés glamour.
Si ho valoreu. Bé, una experiència que combina l'entrada a l'espa per adults, que es diu Inu, amb l'accés a una nova cabina duo d'ús privat. Perquè entenc que tu hi vas amb la teva parella, per tant, tindreu una cabineta... Uri, no sé si això us fa gràcia.
Vols dir que no se't veu, que estàs allà dins sol,
és
completament íntim.
És per
però
tu.
Una cabina que hi ha dins.
Aigua, no?
Bueno, què sé jo que hi ha?
Un telèfon.
No he anat pas jo al ritual romàntic del benestar. Però si hi ha una cabina.
Que t'estigui explicant ella la notícia no vol dir que ella ho hagi de saber.
Però, val.
Si pot anar sol, també. No, o és només per parelles.
O aquí... Jo estic segura que pagues el doble, diguéssim,
sí,
pagues per la parella i després tu tot això ho fas sola, que potser és encara més trist.
Discriminació.
O sigui, si ja fer-ho en parella és trist... No hi ha ningú, Mercè, que t'ho impedeixi.
Però la Mercè hi vol anar ella sola.
Jo vull anar sola.
Doncs endavant, Mercè.
Reivindicar.
Corresponsal.
El seu banyador i dos copetes de cava.
Home,
tenim a la...
Ja que les pagues.
Tenim a la Raga aquesta cabina duo d'ús privat. Una cabina, Mercè, que disposa d'un espai de repòs en sec.
Fantàstic.
Com les tintoreries.
Fantàstic.
Val.
I on les...
M'esteu imaginant, no? Fantàstic.
Sortirà centrifugada.
Què més?
Repòs en sec vol dir que t'asseus allà abans de banyar-te, eh?
Exacte.
Això és repòs en sec.
Seria un vestuari. Però ells li diuen repòs en sec perquè s'ha de justificar el preu. On les parelles, Mercè, o tu, rebràs una copa de benvinguda.
Fantàstic.
Recordem de plàstic, perquè Caldea, clar, no pots anar amb vidre perquè si es trenca la gent allà va descalça. Clar.
Però això és molt poc ecològic. Perdoneu, eh?
Podés de cartró.
No trenquis el romanticisme, Candela. No trenquis
el cartró de cava.
Romanticisme vers medi ambient. Romanticisme
a tope. Les parelles o la Mercè també podran gaudir d'una deliciosa fondí de xocolata.
A la cabina, aquesta?
A la cabina, en sec.
Ara hi voleu venir.
No, ara, si et fa falta algú, Mercè...
Que tot plegat, jo crec que t'acabarà fent un tap que no és massa recomanable passar al jacuzzi directament després. Per això, després de la copa de cava i aquesta fondí de xocolata, que ells apunten que és deliciosa, Mercè, experimentaràs el massatge d'oji de 30 minuts a duo. És a dir, que tindràs a quatre persones per tu.
Veus? Si vas sola,
quatre mans per tu.
Si vas sola, tens més mans.
Has dit quatre persones.
Sembrava dir quantes mans.
Clar, o sigui, tu dius a duo perquè en principi
clar,
hi han d'anar dos.
Perquè és un pla per Sant Valentí.
Clar,
però
clar.
Si tu pagues...
Vull estimar a mi mateixa.
O i tant, doncs ja està.
Dues persones.
Uns a les cames, una persona a les cames i l'altra a l'esquena. I va fantàstic,
que
fantàstic.
Bé, no us precipiteu si des de casa sou parella, això us fa il·lusió, perquè el ritual romàntic del benestar pot ser un punt d'inflexió
la vostra relació. Sí. Pot acabar sent el ritual romàntic del malestar. Això, si sobreviu a aquesta prova, en sortireu molt reforçats com a parella, perquè aquestes coses uneixen. Amb això ja estem d'acord. És com anar al karaoke amb els companys de feina i cantar, compartir moments ridículs, això cohesiona.
Sí, senyora.
Això fa equip. Si la proposta de Caldea però no us acaba de convèncer de cara a Sant Valentí, sempre podeu optar per fer una sortideta amb la vostra mitja taronja o Mercè sola, que també s'hi està molt bé.
Ara.
Això sí, compta amb el que us poseu a la maleta.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el todo.
En fi, bé, el que realment li va a Julio Iglesias és la bona teca, com en Pau Gascó, i a Donald Trump li van les gorres molt blanques, que ara ho estem veient per la televisió.
Molt blanques, i li feien molta ombra a la cara, però, i semblava negre, el Donald Trump, cosa que ja és taronja, ha passat de taronja a negre.
Perdoneu, però què li ha passat a aquest home a la cara? Vull dir, és perquè li fa l'ombra?
Jo crec que és l'ombra de la gorra. És que ara mateix està sortint per un canal Donald Trump.
Està calcinat.
I clar, jo crec que aquest color taronja que ell ja té d'aquest moreno intensiu que deu fer
artificial,
doncs quan porta una gorra blanca i segons l'efecte de llum, el fa negre.
És el contrari que l'Uri, que deia que ell és transparent.
Exacte.
El
Segur que és el contrari que jo.
Absorbeix tots els colors.
Que, amb lo racista que és, ara mateix que s'estigui veient negre, fa molta gràcia. Bueno, ara ja es veu una senyora esquimal.
Aquí
ja anem passant.
Ho estan retransmetint, que no sé si és a Iowa, no, ara mateix, que ja que animava doncs, Donald Trump, justament, que la gent anés a votar i que els passés el fred per allà, saps? Volíem dir, l'important és que aneu a votar.
Sí, encara que us congeleu,
si esteu refredats,
encara que la butlleta quedi allà congelada abans d'entrar, és igual.
És molt millor una caldera. Estareu calentons, eh?
I perdoneu, i amb aquest sol artificial que porta ell a la cara i amb les temperatures, això deu no? Deu ser com molt estrany.
Sí, bé, Julio Iglesias, que a mesura que es fa gran, una mica com Donald Trump, la pell de la cara se li va fent més morena, això no només li passa al Trump, a Julio Iglesias també, i les dents molt blanques. Jo estic convençuda que quan se'n va dormir a apagar la llum de l'habitació, les dentetes li segueixen fent llum a la foscor, com les estrelles. Us en recordeu que enganxàvem de petits al sostre de l'habitació?
Sí, que teníem com un tacte rugós.
Però què vol dir de petits?
Que, vull dir, tu ho fas de gran, encara, Mercè.
Després d'anar a Caldea.
O abans.
Tens estrelletes a l'habitació.
Fa maco. Fa ferm.
Sí, és veritat.
Potser a la cabina deu haver estrelles.
Segur.
Bé, estic aquí avui a Harke intentant buscar l'altre costat, el costat bo de les coses.
No, però sí, vale, és que de moment només hem parlat de bones notícies.
Jo ho he fet.
Bé, a més d'això de les dents, dir-vos que Julio Iglesias viu retirat entre les Bahamas i Punta Cana, que no és un mal lloc.
Allà al mig del mar.
Sí, entre un i l'altre. I depèn de com va esmorzar, o a les Bahamas o a Punta Cana. On hi viu acompanyat de la seva dona, la Miranda Riksburger, que és holandesa.
Riksburger?
Em pensava que era un nom de cadenes d'hamburgueses.
Riksburger.
Com ho he pronunciat, pobreta.
I els seus 5 fills. També es diu que el cantant està escrivint les seves memòries, que es publicaran aviat.
Carai, tu.
He pensat un nom que m'agradaria que portessin aquestes biografies, però no m'atreveixo a exposar-lo. Total, que el Julio Iglesias ha tingut un problema a l'aeroport de Punta Cana.
Què ha passat?
A l'arc de seguretat, li han pitat les dents a l'arc de seguretat? Doncs no, l'han retingut perquè a la maleta hi duia 42 quilos de menjar en un vol que venia, precisament, de les Bahamas.
Quilos de menjar són molts, eh?
Una informació que ens ha passat a primera hora Candela Figueres.
Molts quilos, 40.
Quilos.
És una maleta d'aquelles, no? Perquè a partir
grans,
de 42 has de pagar.
Això
no?
Ryanair no...
Això no ho sé, crec que a partir de 10 has de pagar.
Sí.
Sí, 42. Sí,
no, és un problema de calés.
No sé, ara no ho sé, però no 42 t'asseguro que...
És una exageració.
Com sabeu,
hi ha països...
Maleta grossa.
Sí, que els aeroports no permeten l'entrada de menjar exterior per evitar danys, per exemple, en la producció local, de plagues i altres danys col·laterals. I el Julio Iglesias diu, jo soy Julio, va pensar que ell era molt famós i que les autoritats de la duana doncs, no s'atrevirien a dir-li res. Doncs mira, noi, t'equivocaves. No sé com s'ho van fer, però el van enxampar amb la maleta plena de maduixes, mores, gerds, cireres, remolatge, porro, mongetes, espinacs, enciam, xampinyons, ruca i carn de pollastre, com però per fer el contrapès. Favor.
Però que són coses que no es poden comprar a Punta Cana, o com va?
Tu tot això no ho pots portar a un altre país, no, però, a la República Dominicana.
No ho trobi allà,
vol dir. No
ho
pots comprar allà, no?
Vull dir... Oh, i tant.
I més si ets Julio Iglesias.
No són coses tan exòtiques com per no trobar-ho.
Però es veu que l'aigua amb la que reguen i cultiven aquest tipus de fruita i verdura, es veu que no és, de vegades, pot ser que estigui... que tingui algunes restes de coses no tan convenients per la salut.
No és apte per la salut d'en Julio. Va.
En total, 42 quilos de fruita i verdura dins la maleta, que allò devia anar deixant un rastre vermell líquid. Jo me l'imagino, aquest home per l'aeroport, molt i molt sospitós. Caballote dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Com un caballo desbocado, corria Julio Iglesias amb tota aquesta munió de fruites a la bossa, però és que he estat llegint mitjans de locals de la República Dominicana, a veure què m'explicaven, i asseguren que els tècnics de duanes del seu aeroport asseguren que Julio Iglesias és, atenció, reincident en dur fruita i verdura d'altres països a la República Dominicana. Vol dir que no és la primera vegada que aquest home comet aquest delicte. Vull dir, és un delicte menor, però escolta, no es pot fer.
Reincident. No m'esperava que diguessis pernils i xurís, material ibèric.
Venint d'ell,
i vi. Sí. Home, sí, i tants quilos, jo pensava que eren dues potes de pernil gegants a dins de la maleta.
Però aquest home viatjava de la República Dominicana, de Punta Cana a la República Dominicana, o sigui que a Punta Cana tampoc t'hi pots comprar masses virgueries.
No, potser, és un vol intern. Potser ara, quan publiqui les seves memòries, explica aquesta anècdota. Sí.
Jo m'imagino la megafonia de l'aeroport. Señores pasajeros, les recordamos que no está permitido subir en el avión con líquidos, objetos punzantes, y si eres Julio Iglesias, por favor, vacía tu cargamento de fruta y verdura que tienes en la maleta, perquè això no es casa amb Matller, això ja aquí. Això és un aeroport, Julio Iglesias, m'entens? Bé, pobre Julio, molt pitjor hagués estat per... Amb allò que deies tu, Mercè, de veure sempre la cara bona de les coses...
I perdona, heu estat alguna vegada a l'aeroport de Punta Cana?
No he tingut a plaer.
Però ni a prop, ni remotament a prop.
Hi he estat, i és com la porta d'ells de fantasia.
Ah, sí? Sabeu,
us teniu o amb mi?
Però tampoc hi he estat.
Tampoc hi he estat, ahir, de fantasia, sí.
No tenim
referents.
La porta de l'Imaginarium.
Que són com arcs. Sí. No, home, no, però que són com arcs de pedres, sí o no?
Sí.
Pues així, com si entressis a Port Aventura, una cosa així una mica temàtica.
Correcte.
És així. PortAventura.
Terra mítica, que allà també hi havia molt cartó pedra. Pobre Julio, anava a dir, molt pitjor hagués estat que portés 42, per exemple, quilos de cocaïna.
Molt pitjor.
Home, sí. A més, ja se sap que quan ets a l'estranger tot fa més goig i t'ho enduries tot a casa, però pensant-ho bé, potser algú hauria de parar-li els peus, perquè, a més a més de tot això, a partir de certa edat, recordem que aquest home ja té 80 anys, no és recomanable carregar tant pes. Perquè és que 42 quilos són molts quilos.
Però vols dir que ho portava ell?
Oh, i tant. Sí, el va aturar amb ell.
Home, jo entenc que era el seu com carregament personal, això no ho delegues. Personal. Això ho portes tu.
Home, sí, la fruiteta...
Per preocupa, perquè són coses que no vols que es perdin, no, i ho portes tu.
Jo calculo que això devia ser per la Miranda. Alguna cosa m'ho diu.
Uns smoothies.
Ara.
Hauríem fer.
Uns fruits per fer detox.
Si tens 5 crios...
Després de festes.
Jo crec que és més per ell. Mira què et dic.
Sí?
Jo crec que es cuida més que gairebé tota la família... Sí, bueno, tota la família sencera no, que és molt, que una família molt gran. Té una família.
Escolta,
gran.
Com la Ecla Presley, que ho t'arros el recorda, com ha parlat de l'esmorzar de la Presley. Mira, no es fos cas que sí que sigui la fruita que li envia la Presley des d'allà.
No, perquè la Presley menja com un colibrí. Ella fa... per 2 anys, ella fa 20 quilos, com
menja
a molt,
granet,
o 10.
Granet, com els ocellets.
Sí, no.
Doncs fins aquí la realitat.
De moment no hi ha més novetats pel que fa a Julio Iglesias, ja us informarem en propers viatges.
Estic interessada, perquè se'n saben poques coses, perquè és això, que està allà ja mig retirat.
Ui, tant. Jo estic interessada ara per saber el Francisco... Ui. Com va això avui? Com tens el... Perquè avui sent Blue Monday, que diuen que és el dia més trist.
Parlant d'una cosa molt trista, Mercè. Molt trista.
M'ho estàs dient en sèrio?
Sí, de debò. De debò. Aquí haurem de fer un esforç d'empatia. És que us sortirà l'empatia.
A veure, explica-ho. Posa't.
No deixem els viatges a part.
Perfecte.
Avui us vull parlar de la síndrome de París. Què és la síndrome de París?
Ni idea.
Doncs vindria a ser això.
Això ho ha fet
d'ella,
Maria.
Sí. No m'agrada.
No m'agrada, dit?
No m'agrada rient. Si aquesta pista és massa metafòrica, jo ara us explico científicament què és la...
El psiquiatre japonès Hiroki Ota
sí.
va ser la primera persona en diagnosticar aquest trastorn psicològic l'any 1986 mentre treballava a la capital francesa. En què consisteix exactament? És un trastorn transitori
sí.
que experimenten alguns individus que viatgen a la ciutat de la llum, encisats per les expectatives generades per la literatura o les pel·lícules i el contrast final amb la crua realitat.
Què es troben a l'oreja de Van Gogh cantar
no,
allà
a l'escena? No, perquè era París.
Vita, vita. I per què somriu? Doncs això no és veritat, Amaya, de l'oreja de Van Gogh. La gent ja no somriu.
No.
Que recorda, quan arriba a París diu, però què és això?
Però això passa una mica, no et vull desmuntar aquí al no, teu no. espai, però una mica quan viatges a qualsevol lloc d'amor, sempre és molt pitjor
és que
Marta com
Harke,
t'havies imaginat.
Aquí sempre, anem a parar?
Sempre que li hagis posat moltes expectatives.
Home.
Si, vas, si a vegades se t'emporten a llocs que no t'ho esperaves...
Dius, oh, mira.
Dius, oh, mira. Ah, exacte.
I tornaré. No hi tornes, però... Quan tornarem.
Però jo vaig anar a Múrcia, jo vaig anar a Múrcia sense gaires expectatives i pensava,
normal.
Oh, doncs mira, a Múrcia. Sí, amb una boda. Però vull dir que hi vaig anar sense, mira, sense cap tipus d'expectatives.
Sobreviuré, sobreviuré.
I dic, doncs encara tenen pedres i tenen, saps? Tenen
lavabos.
Rius i lavabos.
Però si és la huerta d'Espanya,
Múrcia. Però no hi havia Múrcia, que bonita eres.
Era molt bonita.
Que hermosa eres.
Que hermosa eres.
Tan bonita i la huerta d'Espanya que m'imaginava trobar molta fruita, molta verdura, molta...
Com el Julio Iglesias.
Hi ha monuments molt bonics.
Oh, i tant.
Què passa quan viatges amb expectatives baixes? Però quan tu viatges, no cal que vagis a París, eh? Es diu síndrome de París perquè es va com diagnosticar allà per primera vegada. Però jo què sé, jo ara anés a Milà, perquè el Paradiso de la Senyora es passa a Milà, i espero trobar-me allò.
Les senyores.
I, bueno, les imatges de Milà. Clar, tindrien d'alta baix, perquè Milà ha canviat clar, i ja no és clar. El que jo volia veure.
I a
veure.
Més, quan fan pel·lícules, ho netegen, ho poleixen tot, no hi ha gent pels carrers, sí, no hi ha brutícia, clar. No hi ha...
És perfecte, clar, és un decorat.
Exacte.
Això hauríem de saber, però sí. Hi ha gent que encara té aquests d'alta baix.
Sí, noi.
Quins són els símptomes d'aquest trastorn, us preguntareu?
Sí.
Tot comença amb el que la Wikipedia defineix com una aguda desil·lusió, val?
Aguda,
això és, us juro que això és ciència.
Sí, sí.
És cert.
Ciència pura.
Seguit d'al·lucinacions, sentiments de persecució, la percepció de ser víctima d'algun perjudici, agressió o hostilitat per part de la resta dels éssers humans, en aquest cas els francesos.
Mm-hmm, clar.
La cosa no acaba aquí perquè aquesta síndrome pot derivar en desrealització.
Mare meva.
Despersonalització.
Carai.
Ansietat, marejos, taquicàrdies i augment de sudoració, entre d'altres.
Bueno, home, això és una mica exagerat.
O sigui que estàs a París fet una coca.
Però a la UCI.
Ja.
Doncs això és el que li ha passat recentment a l'Àngela, una tiktoker nord-americana que no ha viatjat a París, ha viatjat a Lyon. Imagina't el d'altabaix.
Mira, tu ja has anat aquí, a Raga.
Sí, menja molt bé a Lyon.
Però no anaves amb expectatives o no?
A Lyon? No gaires.
Ets la felicitat en persona.
És el meu positiu avui, la Mercè.
La jove ex-francòfila, perquè ara ja no ho és, s'ha endut una decepció de Lyon i ha decidit gravar un vídeo totalment abatuda com avís a navegants.
I don't know, they just make me feel stupid, you know, like, why do I want to travel here?
Està plorant?
Plorant.
Plorant, pobra noia.
Sola, gravant-se.
Pobre noia. Però diu que l'han fet sentir, l'han fet sentir estúpida.
Ara t'ho desenvolupo.
Malament.
Diu que porta 6 dies a l'antiga capital de la Gàlia, ai. Se sent sola i aïllada,
sí.
perquè no ha aconseguit fer cap amic.
Pobreta.
En 6 dies.
Potser el problema el té ella, no? No,
a mi,
Lyon.
A mi em porta
no
molt ella, no. la gent que està plorant davant d'una càmera, gravant-se amb selfie. Mm. Vull dir, jo, quan estic fet no. una xusta, no.
Un llap, no, no ho graves.
Me poso allà amb un raconet de l'habitació i ploro, però no em gravo.
I en cas que ho gravis, després quan et veus i dius...
No ho publico. Veu,
no ho publiques en cap
en el cas que ho gravés, no ho publicaria, sí.
Doncs ella es considera una persona especialment sociable, escolteu.
I had no problem meeting people and socializing in general in Italy or even in Germany.
Aquí cap problema.
Diu que fins i tot ha fet amics a Alemanya.
A Itàlia.
Itàlia és més normal perquè hi ha gent més oberta. Però ella diu even in Germany, com dient que jo...
Amb
allà
els alemanys,
vaig.
Que sí, són xungos, sí. Que són quadriculats.
Jo ara estic pensant, jo crec que no tinc amics francesos. Amics.
Veus?
Teniu o no?
Cap ni on.
No.
Cap ni on.
Jo sí.
Ah, veus.
Tu ets, ets la persona més viatjada dels sí. equip presents.
Veure, no, moment, però veure... Perpinyà es considera francès o que encara sí, el consideres català?
Sí, sí,
llavors
sí,
tinc
sí.
algun amic francès.
Ah, computant, mm, sí.
Clar. Però en... nosaltres hi vam estar i era gent molt, vull dir, molt amable.
Veus,
eh?
Nosaltres, no hi vas anar tu sola.
Amb mi?
Ah, bueno, no, vosaltres.
Les juntes,
però una cosa però és
ja
estar-hi...
Vosaltres ja feu sarau.
Sí, però una cosa és estar-hi, l'altra fer amics. Clar. Sí. És el que preguntava l'Uri.
Sí, això és veritat.
Jo crec que ha de costar, eh? Jo estic amb l'Àngela.
L'Àngela diu que se sent discriminada pel fet de no parlar francès i que els locals l'han fet sentir malament per això. Ah. Però jo tinc una altra teoria. Escolteu el final d'aquest document sonor.
People make you feel bad for not knowing their culture or speaking their language. I almost feel stupid for coming here, spending money. I even bought a French hat.
Val jugat. Allà. Ara ho entes tot.
Aquesta pobra noia s'ha comprat una boina francesa. Tradueix. Amb tota la il·lusió.
Tradueix per la gent que...
Ella va dir, diu que gairebé se sent tonta d'haver gastat diners a França, com dient, no us mereixeu els meus calés. Mm. I fins i tot m'he comprat una boina francesa.
Per integrar-se. Exacte. I ni així. I un trosset de Roquefort al cap. I ni així. Què més voleu de mi?
El que ha passat és que Lyon no s'han pres bé que ella es compri una boina francesa. És com si aquí algú els volgués caure simpàtic i es compra aquell barret mexicà.
Ah,
val, clar. La barretina encara, més o menys. Sí. Jo crec que la boina francesa fa com un segle que no la porta ningú, ja, la boina francesa.
Home, tampoc deu ajudar el fet que aquesta noia recorri els carrers de Lyon plorant i parlant amb el telèfon, no?
Vull dir, aquí... Però i dient que els francesos són uns antipàtics.
Clar.
Has fet treball d'investigació amb l'Àngela? Vull dir, en el seu compte havia ja... Perquè potser...
El seu compte té milers de seguidors i viatja pels puestos.
Que potser és la seva tònica, saps? Això de fer... No sé.
No, però ja havia dit...
Plora, pobreta.
Que la seva experiència en altres racons de món ens havien estat més profitosa.
Una noia que plora i no sé si vols rematar ja...
Bueno, el que dèiem de les expectatives. Jo crec que és important anar amb expectatives baixes en general a tot arreu. Perquè després, si sona la flauta, doncs tot això...
Tot són alegries. Sí,
mira, sí. Escriure-li per TikTok a l'Àngela, digue-li que ja li regalem una barretina a nosaltres.
I que vingui aquí.
Ui, que aquí som divertits, aquí
som Mira, parlant de diversió, de tristesa, avui a la penúltima hora, marxem ara publicitat aquí a Fabricació, hem dit, anem a buscar la persona més optimista de Barcelona. Ah. I diria que l'hem trobat. Es diu Chatila.
Chatila?
És membre, és responsable, és treballadora del Museu de les Il·lusions i el Big Fan Museu de Barcelona. Mm. I crec que l'hem trobat. Parlem amb ella i ens dona avui la penúltima hora.
Cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa...
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. Radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. Mhm. Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ha arribat el moment, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda aquí al Fabricació. Avui és Blue Monday a Harca.
Sí, sí, ho respirem,
això. Sí, del programa, el que se suposa que ha de ser doncs, aquest dia més trist de l'any. Sí. Per contrarrestar-ho, avui la nostra corresponsalia doncs, vol buscar optimisme a la ciutat. I aquesta corresponsalia, podríem dir, aquesta felicitat està representada per la Xatila. Ella és treballadora de dos museus, alegres i optimistes, com són el Museu de les Il·lusions i el Big Fan Museu de Barcelona. Xatila.
Hola, què tal?
Què tal, Xatila? Oi, a veure, Xatila, hoy es un día triste para ti.
Hoy es un día triste, pero nosotros aquí tenemos la alegría garantizada en el Big Fan y en el Museo de las Ilusiones.
Perfecto. Vale, pero tú, Xatila, ¿cómo estás?
Sí, yo estoy buscando el amor de la vida.
Fantástico, Xatila.
Acepto todo con amor.
Vale.
Yo creo que esto es un camino de amor.
Es un camino de amor. Xatila, ¿dónde estás ahora mismo? Porque te escuchamos...
Estoy en el Museo de las Ilusiones, que es en calle de Pintor Fortuny 17.
Vale, explícanos un poco, ¿qué hay en estos museos?
El Museo de las Ilusiones es espectacular, son unas imágenes en 3D, y entonces nos hacemos fotos y es como si formáramos parte de esta imagen. Luego tenemos el otro museo que está a 5 minutos, que es el Museo de Big Fan, y hay 3 plantas. Y es muy mágico el Big Fan. En el Big Fan tenemos la Casa al Revés, el Museo del Gigante, el Museo Sweet, The Magic Room, Alicia a través del Espejo, que es inspirado en la película de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, hombre, sí.
Tenemos obras de arte recreadas con comida, tenemos el Museo de la Locura, que es peculiar porque es como un pasaje al terror, y tenemos una sala de Record Guinness.
¿Del Record Guinness? ¡Uy! Esto nos interesa especialmente, Xatila.
Sí, sí. Pregúntale.
Espera, Xatila.
Noi.
Sí, dime.
Escucha. Claro. Que nos interesa especialmente esta sala de los Guinness.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Ah.
¿Qué les interesa?
¿Qué ya? Tiene su interés. ¿Qué podemos encontrar en esta sala?
Bueno, ahí hay algo que me llama mucho la atención. Hay un hombre que comía metal.
Caray.
Era un francés.
¿Francés?
¿Qué vol dir que...
Era un hombre francés.
¿Pero qué
Xatila?
Tenéis, el francés?
¿Com el tenen?
Es del siglo antepasado.
Del siglo pasado.
Ah, qué susto.
Sí, hombre, sí.
¿Pero
sí.
qué tenéis, una foto de él o...?
No, tenemos réplicas.
¿De él, de su cuerpo?
Sí, es un poco histórico.
No estoy entendiendo, Xatila.
Y pero... la figura, con...
Son figuras, son réplicas.
Ah, vale.
Sala de Record Guinness.
Vale, Xatila. Xatila, no sé, ¿habéis abierto por la mañana el museo?
Sí, abrimos de 11 a 7 de la tarde, sí.
¿Y vosotros habéis notado hoy que la gente que venía al museo pues estaba como triste, ¿sabes?
Més ensupits.
La gente viene un poco seria, pero cuando traspasa las puertas del museo empieza a sonreír.
¿Veus?
Claro.
Nosotros somos mágicos, ¿eh? Nosotros tenemos mucha magia.
Claro, Xatila. Oye, ¿qué recomendarías pues a esa gente, ¿no? Que hoy esté triste, se sienta triste por este Blue Monday, ¿no? Que dicen que es el día más triste del año. ¿Qué les dirías tú, Xatila?
Bueno, yo particularmente recomendaría que visiten nuestros dos museos.
Claro, es eso de calaix.
Otro es que se miren al espejo y se abracen a sí mismos y sientan un amor profundo.
Bueno, això ho puc fer.
Dicen que la felicidad vive dentro de nosotros.
No. Pues yo lo tendría, yo pues creo.
Es bonito el mensaje,
sí,
está muy bien.
Sí. Xatila, siempre pedimos tiempo y tráfico a esta hora desde el Museo de las Ilusiones. ¿Qué sería?
En las Ilusiones aquí veo poquito tráfico porque no veo que pasa ningún coche ni nada. Ahora estoy aquí en las puertas del museo.
Sí.
El tiempo está como gris, pero pues, como digo, hay que buscar lo hermoso de la vida.
Claro.
El tiempo está gris. Y hay una temperatura un poco fría. Yo me imagino que habrá unos 12 grados, por ahí más o menos.
Bueno, te veo optimista, ¿eh? Por
yo
tanto...
soy muy optimista.
Claro.
Yo soy muy optimista y eso es lo que me gustaría transmitirle a todos. Que busquen el amor.
Vale.
Hola, Xatila, y feliz Blue Monday. Mira, en este programa estamos muy interesados en tema de récords Guinness. De hecho, estamos buscando uno. Has dicho que tenéis la figura como de un hombre que comía metal.
Que comía metal.
Correcto. ¿Qué más tenéis un poco para que nos inspiremos? A ver si cogemos alguna idea, porque nos gustaría hacer alguno de récord nosotros.
¿Quieren hacer ustedes uno de récord? Uy, tenemos también imágenes de extraterrestres. ¿Creen que exista vida en otros planetas?
Uy, esto ya es otro tema, Xatila.
Es un tema, Xatila.
¿Qué más tenéis?
Tenemos el hombre más alto del mundo.
Eso está bien.
Está en réplicas. Una vez alguien me dijo, ¿lo tienen ahí? Digo, no, son
réplicas. Todos son réplicas, ¿no, Chatila?
Son réplicas, sí.
Bueno. Es precioso, si ha de anar,
bueno, ¿eh? Tan... Chatila, muchas gracias. Nos has transmitido pues, un mensaje de optimismo, que es un poco lo que buscábamos hoy. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A cuidarse.
Igual.
Venga, que vagi molt bé. Avui aquesta corresponsalia des del Museu de les Il·lusions, que jo no hi havia anat mai.
Però no, hi haurem d'anar, després del que ens has explicat.
Big fan museu de Barcelona.
Divertidíssim.
Dos museus.
Gran diversió, no? I és per anar-s'hi a fer fotos, per exemple, amb l'home aquest, amb l'home més alt del món.
Clar, perquè tu et poses al costat i dius, mira que alt que era l'home més alt.
I a més, si batem nosaltres algun rècord Guinness, també ens podríem posar en aquesta sala.
M'ha agradat el missatge de la Chatila, mírese al espejo i...
Abraça't.
La felicitat està en ti.
Ahí està.
Abraça't. Abraça't.
Tenia raó la Chatila. Candela, cap a on ens portes avui?
Doncs mirem cap al mirall del 15 de gener de 1992. Gener del 92 va caure en dimecres i el diari de Barcelona parlava de moltes notícies, entre elles destacava dos judicis de vital importància, el del Vaquilla i el del Tricicle. Però començaré pel judici de l'acusat amb menys edat, el del Tricicle.
Però què han fet?
Òbviament, estem parlant del Tricicle de bicicleta, però a veure, posar aquesta cançó que ens remet directament a la companyia de teatre del Tricicle, que també la van adoptar, doncs...
Jo pensava que havien comès un crim.
No. El que passa, és un himne de Julio Iglesias que anava molt bé, però que explicava la Marta i perquè és una cançó que directament vincules amb el Tricicle. Sí, bé, anem a la notícia, i és que Javier Souto Caamaño, natural de Muros de San Pedro, que això cau a la Corunya, havia atropellat amb el seu tricicle a un adult.
Ai.
La víctima de l'atropellament va caure a terra, va patir una ferideta, amb una galta, una rascada d'aquelles que dius... que et dius, mira quina rascada tinc i no la veus.
Això no és res.
I se li van, això sí, se li van trencar les ulleres, perquè de la patacada hi ha ulleres que no s'han fet gaire bé i es trenquen.
Però quina velocitat anava aquest home, el nen, pobret.
Que, clar, què va... Després,
sí.
Tu...
Sí, sí, sí.
Llavors, la pobra víctima cau a terra i dius... Escolta'm, Javierito, te tengo que denunciar.
Qué heavy, Javier.
Te denuncio a ti, que tienes tres añitos y a tu triciclo.
Claro, ¿vale? ¿Tienes papeles del triciclo, Javierito?
¿Tienen papeles? ¿Es legal? Este triciclo que... Per això, aquell 15 de gener del 92, a Javierito anava als jutjats acompanyats de la seva àvia a declarar per l'accident.
No.
Perquè, clar, sol no es podia posar ni la jaqueta, us he posat una foto al guió perquè
pobre,
el veieu.
És molt petit.
Aquest pobre nen segurament es devia pensar que el portaven d'excursió.
Clar.
O al metge, perquè, clar, no aixeca ni mig pam de terra. Però, vull dir, en cap moment es pensava que anàvem un jutjat a dir...
Pobrissó.
Pues no sé, alguien se puso delante y yo choqué.
Claro.
Però bé, un judici sense cap ni peus, però sí amb rodes, les del tricicle. Va, deixem aquest judici per un altre una mica de més... amb més solera, el del Vaquilla.
Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla...
El Vaquilla, el delinqüent més famós del barri de la Mina de Barcelona, que començava un altre judici dels múltiples que va tenir. Aquesta vegada el judici era Ciudad Real. Per què? Doncs per intentar fugar-se de la presó de Ciudad Real.
Clar.
El Vaquilla va estar gran part de la seva vida doncs, a dins de la presó, de dins de la presó i saltant de presons en presons, perquè cada dos per tres intentava fugir. I... de fet, va participar en delictes menors com qui juga a picaparet des de molt adolescent. Vull dir, què fem avui?
Era lo seu.
Anem a robar. Anem a...
Sí, li agradava.
Sí, nosaltres jugàvem a la pilota i ell anava a robar. Les seves aventures al món de la delinqüència van adquirir tanta fama que fins i tot li van fer diverses pel·lícules. I, per exemple, una de les pel·lícules que li van fer, que es diu Jo, el Vaquilla, surt un mini Vaquilla, bueno, un nen que imitava ser el Vaquilla petitet, d'acord? Dins d'un cotxe robant una bossa de mà d'un grup de turistes. Així començava.
¿Valía la pena?
Aquí sale un puñado de billetes. Vaya palo, vaca, larguémonos. Si ahora nos cazan, me la corto.
Pues vamos a casa y viva la Kiris.
Viva las guiris, eh?
Bo, aquest actor.
Bo. També li van dedicar una altra pel·li, que es deia Perros Callejeros, i un llibre.
Pel·lícula.
De fet, s'havia convertit en tot un mite, el Vaquilla. Però ell mateix, a ell, no es veia un mite, mireu.
El mito lo mantiene la gente, la sociedad.
Yo no lo siento, el mito. No.
És el Vaquilla, eh? Dient sí, sí. que ell de mita no s'en sent. El Vaquilla va començar robant quan era un nen. Una de les seves grans habilitats era conduir cotxes robats sense arribar als pedals, que té molt de mèrit, perquè no estàs assentat, o sigui, estàs estirat entre el volant i els pedals, perquè
si
no toques el seient.
Si pretes els pedals, no veus la carretera i viceversa.
No, però devia tenir un bon copilot, saps, que li deia, gira a la izquierda, gira a la derecha. Amb 3 anys ja va entrar en un reformatori i als 19 va anar per primer cop a la presó per un atracament amb armes. A la presó es va convertir en tot un líder i va protagonitzar el motí de la presó model de Barcelona l'any 84. A més, es va intentar fugar, com us deia, 1000 vegades de diverses presons. Aquesta notícia és del dia que es va intentar fugar a la presó de Ciudad Real. I a l'any 94, però, això sí, s'enamora de l'Isabel Falla i dona un gir a la seva vida. Intenta, doncs, deixar de robar una mica, però, bueno, tampoc se n'en surt, que diguem. Llavors, un dia la Isabel li va dir, escolta'm, entrega't després de... Entrega't.
Fes el favor, ja.
Es va fugar i li va dir, entrega't, tio, perquè d'allò. I mireu si era famós que un equip de televisió espanyola va fer el seguiment de com s'entregava a la policia amb la seva companya Isabel.
Com un reality.
Com un reality.
Ho va avisar ell. Ell, cara, hoy me entrego.
Hoy me entrego, i van gravar tota l'escena dins del cotxe, tal. El 99 es va tornar a fugar de la presó, perquè, clar,
però aleshores
ja s'havia separat de l'Isabel i ja li importava més, portar-se bé. Doncs mira, si ja no hi ha l'Isabel, ja no soy un buen niño. I en 5 dies, quan va sortir, ja va cometre 13 delictes. Va tornar a ser jutjat i als anys 2000, més o menys, va tornar a entrar a la presó. I el 2003 sí que ja li van donar la llibertat provisional anticipada perquè ell sabia que s'havia de morir, patia una cirrosi hepàtica i als 42 anys es va morir a l'Hospital de Can Ruti. I atenció, mai va cometre delictes de sang.
Mira.
Ell robava.
Això l'honora.
Quartos.
Robin Hood d'aquí.
No feia mal a ningú. Si no, un Robin Hood, un mite. Sí. Un mite de la delinqüència nascut a la mina.
Veus, el Vaquilla. Doncs, escolta, fem aquest viatge, donem aquest viatge per tancat avui a través d'aquestes notícies vintage que ens porta la Candela cada dia. Sí. I marxem a publicitat, però abans hem de saber amb qui faràs la digestió avui, Hacker.
Doncs mira, avui amb Perroquer, propietari de la parròquia al barri del Ferró, perquè amb ell parlarem de barbes.
Aquestes barbes, no? Home, és tota una institució, no? El
Home, Perroquer. I tant. I més ara, que és la setmana dels barbuts.
Vinga, doncs després d'aquesta pausa parlem avui amb Perroquer.
Eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que ho dèiem ara. Avui encetem la setmana dels barbuts, una setmana hardcore en la que els sants de cada dia doncs, estan representats en la iconografia amb una llarga barba blanca, no? No sé, sí. El cap Sant Pau Ermità, Sant Antoni Abat, Sant Bonet, Sant Maura, que és avui. I clar, tradicionalment aquesta setmana sempre té aquell punt que està considerat com la setmana més freda de l'any.
Sí, creença confirmada a Catalunya per la meteorologia. De fet, sembla que les dades confirmen aquesta saviesa popular en aquest any, aquest 2024, tot i que ja la setmana passada Mercè va ser molt fresca. Aquesta també s'esperen temperatures ben baixes. Per parlar de barbes, ens hem de dirigir a una autoritat en la matèria, que és el Perroquer, propietari de la parròquia al barri del Ferró. Perroquer, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Què tal?
Molt bé. Escolta, avui, abans ho comentàvem, és Blue Monday. No sé si això respira una mica aquí a la parròquia, aquest dia una mica més tristot.
Bueno, ja t'ho diré, perquè jo la parròquia l'obriré ara a les 4, al matí de dilluns el tinc lliure, però bé, esperem i desitgem que tots els barbuts vinguin i es passin per allà.
Què oferiu vosaltres, els barbuts? És a dir, sou d'aquelles barberies que conviden, no, els clients a cuidar-se la barba? És una tendència, diguéssim, que segueix en forma?
Sí. O sigui, jo tota la vida he fet barbes, tota la vida. El que passa que, com que el meu saló és bastant eclèctic i ara han sortit totes aquestes barberies de tendència antiga,
sí,
doncs, clar, molta gent va cap allà. El que passa que doncs, jo he aconseguit que una sèrie de clientela meva, parroquiana, doncs es deixin les barbes també. I aleshores els hi haig de cuidar les seves barbes i ajudar-los a que ho facin una miqueta millor.
Clar, a veure, per ubicar una mica els nostres oients, què vol dir això que el teu saló és una mica eclèctic, perquè és que tu, a més, ets un mite de la música, no només barber, perroquer.
Esclar, soy peluquero, soy rockero, me llaman perroquer y en la perroquia te espero. És una cosa una mica difícil d'entendre si no estàs en la perroquia. Jo convido a tothom que vingui, a perroquia estic molt bé, estic al barri del Ferró.
Sí, quina direcció? A quin carrer trobem?
Carrer Francolí 60.
Molt bé.
Estic totes les tardes, a 4 a 8. I després, dijous, divendres i dissabte, de 10 a 1.
Com? A veure, aquests últims dies, quins horaris fas, perroquer?
O sigui, de dilluns a divendres de 4 a 8 i dijous, divendres i dissabte, de 10 a 1.
Vale, perfecte.
Del matí.
Va, perfecte.
I després tinc 3 matins doncs, per les meves cosetes.
Clar que sí, ben fet com el d'avui, que t'agraïm des d'aquí que tinguis la trucada al Fabricació Pròpia. A veure, perroquer, la barba es va tornar a posar de moda fa uns anys, però podríem dir que hi ha més homes amb barba actualment, no?, que totalment afaitats. Tu tens aquesta també sensació des de la parròquia?
Sí. Hi ha molta gent amb barba, però no solament... Clar, no són barbes aquestes tan prominents com la Setmana dels Barbers que has anomenat abans.
Sí.
Les barbes que són exageradíssimes. El que passa que la gent té una tendència, doncs, com que s'ha posat de moda les barbes, doncs han decidit deixar-se la barba encara que sigui d'un mes. Se l'arreglen una miqueta i, mira, s'estalvien d'afaitar-se cada 2 dies i és un gran avantatge, crec, per als homes, crec que sí.
Cada quant s'ha de cuidar una barba? D'aquestes que dius tu una mica llargues, és a dir, quina cura s'ha de tenir d'aquest tipus de barbes?
Mira, les barbes aquestes que són llargues,
sí,
com a mínim s'haurien de retocar, com a mínim, cada 2-3 mesos, com a mínim. El que passa que jo recomano que la persona que porta barba se l'ha de cuidar ell una miqueta, no tallar-se-la, però se l'ha de pentinar.
Va, fer els deures a casa, eh?
Clar, se l'ha de rentar bé. O sigui, són coses que no és deixar-la salvatjament a que creixi. Mm. I després, puntualment, fer el retoc, com a mínim cada 2 mesos, 2-3 mesos, com a mínim.
Hem vist, però, clar, diferents corrents també en el camp del pèl facial, perquè avui en dia ha estat pràcticament tot de moda, bigoti, perilla, patilles, barba de 4 dies, barba de mesos, com tu apuntaves també. Quina creus que triomfa més avui en dia pels aquells clients que volen anar allò a l'última moda i tenir una imatge ben moderna?
Realment, a mi jo soc més partidari de les barbes més naturals, la de mes i mig, que són barbes que no requereixen gaire cura. Les barbes que podrien tenir més èxit, que són les barbes molt més llargues, aquestes requereixen ja una atenció bastant més acurada. Jo recomanaria més la més esport.
Val.
I aquesta, la que porta pues, la gran majoria de gent, que és una barba que té un mes i mig, va retocar una miqueta el que és el coll, una miqueta el que són les d'això per sota de la barba, per filar el bigoti, i això no porta gaire feina. I queda molt bé i et dona molta llibertat.
Clar, de fet, ara que dius això, que queden molt bé, es diu que la barba és el maquillatge dels homes. Tu ja estàs d'acord amb això? És a dir, una bona barba acostuma a afavorir a l'home?
Depèn la cara. Clar, això ja és qüestió d'estètica. Tu quan veus amb una persona dius, ostres, no la meva clientela, però ho veus pel carrer, dius, ostres, aquesta persona amb barba, doncs la veritat, doncs no li afavoreix. Jo no sóc ni defensor ni detractor de les barbes. però hi ha persones que les barbes els hi fan... O sigui, perquè estigui de moda, no vagis amb barba. Uh-huh. Primer mira si et queda bé la barba. I aleshores, uh-huh, i el teu assessor estètic, el teu perruquer, la persona a la qual hi vagis, et t'assessori i et digui, mira, escolta, ja ho sé que està de moda, però no posa una barba més, més curta o més llarga.
Clar, per això venen a tu a la parròquia, perquè tu els assessores com es mereixen, perquè tens bon gust.
I tant. Home. Són molts anys d'experiència. Jo som 40 anys d'experiència dintre del món de la perruqueria i de la barberia.
I el món també del rock, perquè tu tens aquesta faceta també rockera. No sé si els heavies es cuiden més el cabell que altres tipus de persones, és a dir, perquè acostumen a vegades a anar amb barbes, cabells llargs... No sé si tenen especial cura, doncs, d'això del seu cabell.
I tant. O sigui, el heavy és dels pocs clients que va a perruqueries de senyores perquè tenen els cabells llargs. Aleshores, un heavy no anirà mai amb una barberia. M'entens? La putada és que si l'estilista, el perruquer, no és barber, potser no tindrà la màgia i l'experiència per fer-hi una barba. Aleshores, ha de venir a fer broques.
Clar.
Perdó, eh?
Clar.
Sí, jo ho veig d'aquesta manera. És com a l'època dels 80, el hair rock, uh-huh, va tenir aquesta rellevància. Tots els heavies anaven a les superpelos de ties, es feien metges, es feien moldejats, uh-huh, es feien de tot el cabell. Hair rock, fantàstic. Això ja... queden pocs.
Escolta, i després també hi ha els heavies més veterans, per dir-ho així, que amb el temps han anat perdent el cabell, però es deixen créixer els pocs que els queden. No sé què en penses tu, de que si en algun moment també s'ha de tirar la tovallola i acceptar, doncs, això, que el cabell et cau.
No, jo ho trobo molt graciós. A mi em fa molta gràcia la gent que té poc cabell i es deixa les granyetes, perquè si no, si li treus aquella granyeta, aquella persona, encara que sigui madura, ostres, ja el fas un senyor ja amb aquell pentinat, cabell curtet, calvet, o vas pelat del tot o et deixes la granyeta. Però jo de mitges cintes no m'acaba de... Jo crec que si...
No ets un home de grisos, perruquer?
Que llueixin.
Molt bé. Escolta, perruquer, ens consta que ets culer no practicant. No sé si un dia com avui es ressaca, avui hi haurà especialment mala maror entre la colerada. No sé si avui la clientela també vindrà una mica més... voldrà coses una mica més dràstiques. Si et demanaran d'allà molts cabells, molts bigotis, moltes barbes, com pinta això? Tu com creus que anirà?
Blue Monday. Avui ho han encertat el Blue Monday. Dia triste pels culers. Sí. No sé, ja veurem, a veure com vindran.
No sé si t'han cancel·lat alguna cita que tenies aquesta tarda, allò per desgana, o hi ha hagut algun culer allò que no s'ha atrevit a sortir de casa avui.
No, està bastant animada la tarda. A veure com anirà la cosa.
Veus? Escolta, i per anar acabant, clar, tu dèiem, tens aquestes dues facetes de cantant de roquer i de barber, i en algun moment al llarg de la jornada aquesta tarda, per exemple, tocaràs algun tema o una mica com jugues aquestes dues cartes en el teu dia a dia?
Pues depèn el tipus de servei que tingui. Puntualment, entre client i client, com ho dic, entre un tinte castany i un rapado.com, toco la guitarra quan sale l'ocasión. Aleshores, jo tinc tot el set musical, el tinc allà.
Tu tens tot a punt, les tisores, la guitarra, tot allà per...
Tot preparat.
En previsió del que pugui venir.
Sí. O més a més, si hi ha algun client que toca la guitarra...
Ah, mira.
Doncs, escolta, doncs toca'ns alguna cosa. Jo vaig treballant, vaig fent. I ens amanim de la tarda, una estoneta. Això passa sovint.
Perquè tu tens un escenari, ens consta la teva barberia, i feu concerts, és a dir, que això és molt més que una barberia.
Sí, home, sí. La perròquia, qualsevol persona que busqui la perròquia amb CK de rock and roll que s'escriu al Google Maps, té la visita aquesta 3D, que és molt xula.
Escolta, perroquer, jo no tinc barba. En principi, ara no m'hauria de tallar el cabell, però és que a mi em faria moltíssima il·lusió venir-te a visitar. No sé si també entre el públic tens dones que vinguin, doncs això, a cuidar-se el seu cabell i aprofitar per passar una bona estona a la perròquia.
Clar, és que seria una desgràcia que la perròquia no tingués accés a totes aquestes grans senyores, noies, de totes les edats. O sigui, la perròquia agafa des del recent nascut, la recent nascuda, fins al centenari.
Perfecte.
I amb tots els sexes. No tenim cap problema de sexe, de raça ni de classe social.
Ni de barba, ni tipus de pèl, aquí s'accepta tot.
Dones, tot.
Perro, que el trobareu al carrer Francolí 60 del barri del Ferró de Barcelona, propietari de la parròquia. Perro, que moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé la tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Un minut ara mateix que passa de 3:45 de la tarda. Qui no té problema ja amb la barba és en Pau Massip. Massip.
Bona tarda. No, ja no en tinc.
Ja està.
M'he afeitat, sí. Ja fa temps.
Tot i així, en Perroquer ens ha donat consells, per això d'afaitar-se cada dia i tal. Com ho portes tu, això?
Bé.
Feia anys que no ho feies.
Sí, per això, de moment, bé, quan me'n cansi, pues, deixaré de fer-ho. Però
això és un clàssic, també,
quan em canso. Tampoc m'afaito cada dia.
Que això depèn, no?
Sí. De com vulguis.
Ferran Capdevila, per exemple, és un productor que li agradaria tenir més barba, però això va com va, eh?
Sí, també. A vegades, ja, segons com t'afeites, fas que te'n surti més.
Ah, sí?
Això m'ho van explicar, sí. Un barber que, segons la manera d'afeitar-te, provoques que el fol·licle s'activi.
Sí.
Te'n surti una
mica més. Sí, és veritat. Massip, no parlarem de barbes.
Parlarem
d'aquesta agenda que ens espera aquesta setmana dels barbuts, com dèiem.
Sí.
Però en aquest cas comencem a l'exterior, cap als Estats Units.
Comencem als Estats Units perquè avui arrenca la cursa presidencial per escollir els candidats a la presidència als Estats Units. Avui, 15 de gener, arrenca aquesta cursa per unes eleccions que es faran el 5 de novembre. Quan aquí diem que les campanyes se'ns fan llargues, imagineu-vos els Estats Units que comencen avui. Tradicionalment, mira, a més, a Iowa sí que serà la setmana dels barbuts, perquè es veu que estan fent temperatures molt fredes.
Saps quina temperatura tenien avui?
A veure, avui què?
27 graus negatius.
Sota zero, imagina't. Sí. Diu que, de fet, diuen que, no sé ara quina temperatura és, però la que passa és d'uns 15-20 graus sota zero, ja és igual. Vull dir, com a humans no notem la diferència entre 20 graus sota zero i 30, per dir-ho així. Perquè fa tan fred
que ja no ho notes, no?
No ho percebem. Doncs, tradicionalment, començaven a la vegada aquest 15 de gener les primàries del Partit Demòcrata i del Partit Republicà, però els demòcrates han decidit canviar-ho perquè l'estat d'Iowa és un estat bastant... que consideren que ja no representa la diversitat dels Estats Units, sobretot del votant demòcrata, perquè és un estat força conservador, amb un 92%, més d'un 90% de població blanca. Clar, és un votant molt, molt tradicional i que acostuma a votar bàsicament sempre Partit Republicà, que és la dreta als Estats Units, és molt conservador i, per tant, volen... els demòcrates ho arrencaran espera que ho tinc aquí apuntat a New Hampshire, les primàries, que és un estat una mica més progressista, per dir-ho així.
Clar, o sigui, el que es fan avui, diguéssim, són aquestes primàries que sortirà el representant, en aquest cas, com deies,
sí,
del Partit Republicà.
Sí, això és bastant complicat, perquè els caucus són la gent que està inscrita com a votant d'un partit.
Sí.
Tu als Estats Units t'has d'inscriure per votar, i quan t'inscrius pots decidir si, a més, dius a quin partit acostumes a votar o per quin partit tens més simpaties. Llavors, si tu t'apuntes com a republicà, avui et citen, els caucus et citen en un espai públic, un pavelló, un centre d'intervenció, un espai públic. I llavors, una persona comença a fer un discurs defensant un candidat dels que es presenten. Llavors, si tu estàs d'acord amb aquest discurs, doncs t'afegeixes en aquest grup. Un cop estan aquests grups formats, compten la gent que hi ha i es decideix quin és el guanyador per la gent que dona suport a un o altre candidat. I llavors, exacte, d'aquesta manera es trien els delegats que s'enviaran a les convencions nacionals de cada partit, que es fan el juliol i a l'agost. El juliol, la del Partit Republicà, l'agost, la dels Demòcrates, es fa una convenció on tots els delegats voten pel seu candidat. Això en el cas dels caucus. En el cas de les primàries, votes directament al candidat que tu vols, i llavors hi ha estats on hi ha delegats, on hi ha representants del partit que tenen bastanta influència, i part d'aquests delegats no són, per dir-ho d'alguna manera, lliures de triar el candidat, sinó que estan lligats a aquesta persona de referència, per dir-ho així.
Clar, crida l'atenció com a Donald Trump, no? Feia aquesta crida, diguéssim, aquests votants, no? Amb "no us quedeu a casa com un gos, sortiu demà a votar, encara que faci mal temps, fins i tot si moriu després de votar per mi haurà valgut la pena." I el públic reia i aplaudia al mateix temps.
Sí, és el que tenen els megalòmens.
L'únic polític que pot dir això i, d'alguna manera...
I que l'aplaudeixin. Sí, exacte. El tema... Donald Trump també diu això perquè no està... Ho té tot molt de cara per acabar sent el candidat dels republicans. Però, justament, Iowa es pensa o podria ser que no tingués un suport tan ampli com s'espera. Tot és bastant imprevisible, i també és veritat que tenim com una... O sigui, realment Trump ha demostrat amb les seves polítiques, amb els seus discursos, amb els seus actes, quina mena de persona és i quins són els seus objectius i què és el que vol fer, però realment el suport popular que té els Estats Units és molt ampli, i llavors no podem confondre el que nosaltres, com a europeus o com a demòcrates o com a el que siguem, volem amb el que realment voten els ciutadans dels Estats Units. Llavors, diuen que un 50% dels militants de la base del Partit Republicà li dona suport. Per tant, si més de la meitat o la meitat dels membres del teu partit et donen suport, sembla bastant fàcil que obtinguis la nominació per ser el candidat a la presidència. Ara, sí que és veritat que deien això, que a Iowa podria haver-hi alguna sorpresa amb Trump. També llegia un recull que explicava que moltes vegades el que acaba sent escollit candidat a Iowa no ha guanyat. Hi ha presidents que han sortit escollits a les eleccions que tampoc han guanyat a Iowa. Al final és un simple tràmit. El que té és aquest simbolisme de ser el primer. I per això se'n parla tant, i ara comença. Però vindran moltes més eleccions. Al final voten els 50 estats, per tant, tots tenen dret a dir-hi la seva. Vindrà el sopar dimarts, vindran moltes altres primàries a altres territoris, per tant, no, tampoc és significatiu de res.
Sí, això serà a les 7 del vespre, si no m'equivoco, hora de nord-americana, per tant...
Bé, els caucus es van fent durant tot el dia, llavors s'ha de saber, però com que és aquest sistema bastant arcaic i d'allò, també s'ha de veure quan es tindran els resultats. També passa una cosa que, per això també feia aquest discurs Donald Trump, que és que com que és aquest sistema que has de fer un discurs, tu posar-te en un grup, si aquest grup té molt pocs suports, es desfà i tu t'has d'afegir en algun altre grup, llavors t'han de tornar a intentar convèncer. És una mica lent, i el que passa és que al final la gent un dilluns normalment treballa. I també per això costa més que la gent participi en aquest tipus d'actes. Hi va gent que està molt, molt polititzada i molt interessada, llavors. Però la gent que treballa, doncs, té feina. En fi,
bueno, escolta, i des d'Iowa, amb aquestes temperatures gelades, passem també en un altre lloc que també fa molt de fred.
No sé si tant.
Cap als Alps, no? Suïssos, si no m'equivoco.
Sí. No sé si tant, perquè aquí a Europa...
Que tindrà lloc aquest fòrum de Davos.
Sí, doncs avui també arrenca aquest fòrum de Davos. És aquesta típica cita tradicional. En què, sí, m'ha semblat llegir que porta més de 50, em sé que és la 54ena. Per tant, mig segle de trobades en aquesta zona d'aquestes pistes d'esquí dels Alps suïssos, on hi va l'elit empresarial, política i d'influència mundial. Hi hauran més de 60 caps d'estat i de govern, hi haurà Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, també hi serà Javier Milei, que és recentment escollit president d'Argentina. Tornarà a ser-hi Volodymyr Zelensky, que intentarà que la guerra d'Ucraïna no quedi tapada per altres conflictes i altres problemes i intentar demanar recursos i ajuda per la seva guerra. I és, bàsicament, és una trobada per parlar del que es considera que són els temes que afectaran aquest any.
Econòmics.
Econòmicament, políticament. Es parlarà està previst que es parli de la intel·ligència artificial, de les notícies falses, de les fake news, que també afecten, no?, econòmicament a empreses, a estats... està previst que es parli també, com dèiem, doncs de les eleccions als Estats Units, d'aquest any tan electoral, gairebé mig planeta, els que tenen la possibilitat de fer-ho, doncs, votaran per
canviar
de govern. Ucraïna,
Rússia,
Ucraïna,
Índia...
Els conflictes, Israel i Palestina, etc. I també, sobretot, també es parlarà de l'emergència climàtica, sobretot dels fenòmens extrems que s'està demostrant i s'està comprovant, doncs, com està passant ara mateix aquí a Catalunya, que també afecten a l'economia, al final, que són problemes que semblaven llunyans i semblaven que mai ens havien d'afectar, però no, ens afecten directament i afecten a l'economia. El que passa que també és curiós perquè ja fa anys que molts moviments socials, ecologistes, una de les crítiques que fan és, i justament parlaran d'això, quan durant aquesta setmana, de fet ja fa dies que tota aquesta zona està blindada, s'hi han desplegat més de 5.000 efectius, més de 5.000 soldats de les Forces Armades de Suïssa, i es critica molt, doncs, això, que hi ha molts problemes pel moviment de la gent que viu en aquella zona, molt moviment, no? Molta d'aquesta gent va amb els seus jets privats, un desplegament que genera molta contaminació, molta emissió de gasos contaminants, per tant...
El de sempre.
Sí, una mica aquesta contradicció de que es parla molt de problemes que provoquen ells i que llavors hem de pagar els altres.
Mira, anava a dir si rebaixem una mica la temperatura, però jo no sé, perquè el proper tema que ens vols plantejar aquesta setmana i que se'n parlarà és l'amnistia.
Sí, demà s'acaba el termini per presentar les esmenes parcials a la llei d'amnistia. La setmana passada es van tombar les esmenes a la totalitat de PP i Vox. Demà és aquest termini de les esmenes parcials i el tema és les esmenes que puguin introduir Esquerra i Junts, també el PSOE i Sumar. De fet, s'està parlant de potser hi hauria un acord entre els diversos partits per presentar les esmenes i d'aquesta manera assegurar-se que tiren endavant aquestes esmenes. D'alguna manera volen corregir el text que va presentar. Recordem que va haver-hi molt de debat si es presentaria en tots els grups, firmarien el document, no? Finalment, només ho va fer el Partit Socialista, perquè, si no, s'acabava el termini i no s'hagués pogut presentar. Llavors, hi havia diferents dubtes, no? Per exemple, hi ha tot el tema de la Laufer que reclama Junts. Des d'Esquerra Republicana feien força èmfasi en el tema del terrorisme, de que si un cas ja ha estat sentenciat per terrorisme no s'inclouria dins d'aquesta amnistia, i el dubte que hi ha és si això podria perjudicar Puigdemont i Marta Rovira i tants d'altres en el judici sobre el tema del tsunami democràtic, que és un dels grans punts a debatre. Llavors, s'ha de veure si abans de demà es presenten aquestes esmenes, quins suports tenen, quins grups hi participen o no. Exacte. Però segur que marcarà el debat d'aquesta setmana.
I el debat d'aquesta setmana, sens dubte, ja es va començar a marcar ahir, mai millor dit, se'ns van marcar quatre vots.
Sí, jo crec que per molts el Blue Monday va començar abans.
A veure, Copa del Rei
sí.
Es juga aquesta setmana.
Aquesta setmana, dijous, a 8:15, Unionistes de Salamanca,
que
Barça.
Que ja vam fer una mica Unionistes de Salamanca. Vas veure el tuit?
Ho he llegit, no l'he vist.
Després de la derrota,
sí,
no?
Se n'enfoten una mica, no?
Home. S'hi ha de creure, ara no me'n recordo ben bé, però era com un som-hi, o saps? Diria que fins i tot en català. Vull dir que són d'aquests. I fins i tot Infojobs, diria que és la plataforma Infojobs, va donar la benvinguda a Xavi, l'entrenador del Barça, també.
Sí, sí.
Són algunes de les propostes que es van fer ahir després d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita entre el Madrid i el Barça.
És que, en fi.
Què passarà, Pau Massip?
No ho sé, perquè ara mateix la veritat és que fins i tot realment dona la sensació que fins i tot l'Unionistes de Salamanca pot eliminar aquest Barça de la Copa del Rei. Serà una prova de foc, això és evident, per Xavi. Si dijous encara és l'entrenador, jo m'imagino que sí, perquè realment el Barça té un problema de joc i té un problema amb Xavi a la banqueta, però té un problema encara més gros, que és que no pot fitxar ni tan sols un altre entrenador, perquè no té diners. I, a més, se sap. O sigui, el problema no, ja no és només que no tinguis un duro, sinó que, com que se n'ha parlat tant, ho sap tot el món. Per tant, és molt difícil que un entrenador vulgui venir a entrenar al Barça. Primer, perquè l'oferta econòmica que li puguin fer no serà massa...
Llaminera.
Exacte. I després, que tampoc podrà fer gaires peticions de fitxatges per intentar canviar les coses. Vull dir, és que es parla tant de Mitchell, però és que jo crec que Mitchell
que ja s'enfada i en català,
Sí, home, clar.
Has vist les decles, ja?
Sí, sí. Però és que al final és això, vull dir... Què hi ha de venir a fer aquí, Mitchell? Però si està més bé el Girona. De fet, el Girona juga dimecres a 9:15, a de 10, a Montilivi contra el Rayo, que és l'equip de Mitchell. I juga a casa. No aposteu, però si us hi heu de jugar alguna cosa, val més que jugueu
que
pel Girona
per aquí, no?
Que pel Barça.
Xèrif, tu què faràs? Per qui apostes?
De què?
Pel Girona?
Sí, home, clar.
Sempre,
Girona, sempre.
Orgull gironí. Escolta, ja per rematar la gent de la setmana, rapidíssimament, en aquests 40 anys de TV3, que els volies destacar, què hi passarà? Se centrarà, diguéssim, aquesta setmana en algun dels actes?
Divendres hi ha un programa especial, divendres a la nit, a TV3, després del Telenotícies, un programa, una gala, conduïda per Albert Tom, que és Albert Tom, en aquest programa especial hi haurà bastants retorns a la tele, bastants retorns especials, perquè he llegit diversos noms, dic, carai.
Carai, a veure.
Bé, mira, per exemple, amb informatius reapareixerà a TV3 Susana Griso. Ah, veus?
Llaminer.
Bastant. Jordi Évole, els Estopa, també hi seran, participaran, i llavors hi hauran algunes trobades bastant interessants. Diuen que retrobaran Joel Joan i Jordi Sánchez, els protagonistes de Plats Bruts. També retrobaran Toni Soler i Rosa Andreu.
I Albert Tom.
Exacte, que eren els presentadors de Malalts de Tele. I també es trobaran la Nets, la Noti i en Petri, la Victòria Pagès, la Montse Puga i el Ramon Peris, que eren els protagonistes de la sèrie de Club Super 3, els primers personatges que hi van aparèixer. Vull dir que serà segur... segur
els
serà
de la meva quinta, no Pau Massip.
Bueno, no, i de la meva també, també una mica. Una mica, no me'n recordo gaire, però sí.
Veus?
Però sí, sí, sí.
Molt bé.
Però serà una gala, segur que serà...
home, sí, sí, es confirmen tots aquests retrobaments.
I emocionant, no? Sí, sí, sí.
Poden
sí
sorgir coses. Sí, sí, Pau, com portes tu això de comprar online roba?
No
és,
no m'agrada gaire.
No t'agrada gaire, eh?
No, no. No, perquè la roba te l'has de provar, perquè si no... no... no acostuma a anar bé.
A vegades potser sí. I sabeu què passa? Que gràcies, Pau. No sé si avui com vas de feina, perquè potser no sé si et pots quedar.
Sí, sí? Va, sí.
Doncs ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora, després de fer el repàs de l'agenda amb en Pau Massip, comptem també amb els companys de Verificat, que posen la lupa en aquelles declaracions de polítics i també tot aquell soroll que circula a les xarxes socials. Avui és un plaer saludar ja en Javier Castillo, que diria que ens està escoltant ja. Javier, què tal?
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bona tarda, Javier. El Javier és analista de política a Verificat i, Javier, la setmana passada vam parlar de les rebaixes, ara parlàvem amb el Pau Massip, ell no acostuma a comprar, no?, deia, roba online.
No, no.
I, clar, avui no volem deixar les compres de banda perquè parlarem de la suplantació de les botigues en línia de marques de roba. Una estafa, Javi, que es multiplica, segons confirmeu, en època de rebaixes.
Exacte, no? En èpoques de rebaixes, quan la gent encara compra més, doncs el que fan els ciberdelinqüents és, bàsicament, fixar-se en les botigues online i els webs oficials de marques de roba com Zara, H&M, Uniqlo o qualsevol altra, i les clonen copiant el disseny web, el logotip, els articles a la venda, les imatges, absolutament tot, perquè ningú s'adoni que es tracta d'una estafa. O sigui, el web sembla l'oficial de Zara, però no ho és. D'aquesta manera, quan tu entres, no sospites, i mogut pels grans descomptes que ofereixen, no? I que a més et semblen normal, perquè estem en època...
en època de rebaixes.
Doncs terminaràs pagant per un article que mai arribarà, i a més, aquests ciberdelinqüents ara tindran les teves dades personals i bancàries per exemple, fer-te nous càrrecs al teu compte.
Clar, llavors, Javi, si el web de l'estafa dius que és idèntic al de la marca original, com nosaltres ens podem adonar que estem davant d'una botiga, podríem dir, fraudulenta?
O sigui, també, depenent el ciberdelinqüent, no?, serà més semblant o menys semblant, no? Això ja depèn de les seves capacitats per clonar aquesta botiga, però sí, normalment el que veiem és una botiga pràcticament idèntica, no? Aleshores, com detectem aquest frau? Doncs el primer que hem de fer és fixar-nos en l'adreça web, en l'enllaç, i comprovar si efectivament es correspon amb el de la botiga autèntica. De vegades aquest enllaç no tindrà res a veure amb l'original, no? Doncs, per exemple, si estem comprant a Zara.com, però l'adreça són números o lletres sense sentit, doncs en aquest cas clarament és una estafa. Ara bé, normalment, si han fet aquest esforç de clonar el web gairebé de manera idèntica, el més segur és que l'enllaç sigui molt semblant a l'original i potser només n'hagin modificat o afegit una lletra. Doncs, seguint el mateix exemple, si en comptes de Zara, doncs, per exemple, l'adreça podria ser Zaras, no?, afegint una S al final, de manera que, si no estàs molt atent...
Se't pot passar, no?
Exacte.
Mal. Hi ha algun altre detall que vulguis destacar, Javi?
Sí, bueno, també s'ha de dir que hi ha botigues fraudulentes, no?, perquè aquest també és un cas que hem detectat, que en lloc de suplantar una marca coneguda, es presenten, doncs, com una botiga de roba, de material escolar o de qualsevol producte, on es venen articles de diferents marques sota una aparença fiable, no? Aleshores, en aquests casos, què podem fer per detectar si es tracta d'una estafa, no?
Clar, de marques, podríem dir, Javi, no tan reconegudes, no?
Sí, o que és una botiga que té articles de Nike, d'Adidas, de moltes altres marques, no? Que no és una còpia d'una botiga o d'una marca concreta, sinó que es presenta com una botiga multimarca. Podria ser, per exemple, el Decathlon, si m'acudeix ara mateix.
Val.
Aleshores, en aquests casos ens podem preguntar el web té la informació legal i de contacte accessible. Els articles estan molt rebaixats en comparació amb el preu habitual de venda, més enllà de les rebaixes, no? El portal presenta faltes d'ortografia, seccions incompletes, no? A vegades només copien l'aparença inicial, però si tu comences a circular pel web, doncs hi ha seccions que no s'han molestat en clonar, no? O també si hi ha enllaços trencats que no porten enlloc, no? Bueno, i en general, si alguna cosa em sembla massa bonica per ser real, doncs possiblement és que estem davant d'una estafa.
Davant d'una estafa. Mira, en Massip ja està fent la prova. Està entrant a zares.com, no? Què hi has trobat, Pau?
Comprovant... pantalons, camises, però no m'agrada.
Javi, ara estàvem reflexionant perquè dèiem, ostres, que clar, ara mateix amb la intel·ligència artificial és que jo crec que creixeran, no sé com ho, si vosaltres també ja ho heu estudiat això des de verificat, cada vegada més el nombre d'estafes, no? I de com varien i de com es milloren aquestes estafes.
Sí, a nosaltres ens consta que ja s'han fet botigues fraudulentes d'aquest tipus amb intel·ligència artificial, no?
Sí.
De manera que en lloc de fer un web en un dia, doncs pots fer 1.000 webs en un dia, no? Per exemple. Però jo vaig parlar amb l'INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, i em van dir que, de moment, aquests casos no estan generalitzats a Espanya, em van dir, eh? Però, bueno, segurament, si no és en aquesta campanya de rebaixa, la següent... I seran aquests tipus de webs. En tot cas, els consells també poden ser els mateixos, no? I si alguna cosa ens sembla massa bonica, aneu amb compte.
Clar, quan ho ens ho expliques resulta tan evident que sembla impossible gairebé que caiguem de quatre potes, però la pregunta també seria com aconsegueixen, no, els ciberdelinqüents, Gavi, que acabem justament en aquestes pàgines web?
Sí, clar, no? Perquè una cosa és crear aquest web, però després com entres, no? Doncs aquesta estafa té un modus operandi en dos passos. Primer, suplantant el web i després hi dirigeixen a les seves víctimes. Com? Doncs a través de diferents tècniques. Per exemple, una molt habitual és el phishing i el smishing. Què és això del phishing i el smishing que hem parlat en altres ocasions? Doncs bàsicament són correus o SMS que aparentment ens envia una marca o una botiga anunciant-nos les rebaixes o oferint una promoció personalitzada, però que en realitat han estat enviats per un ciberdelinqüent amb l'objectiu de traure trànsit cap a la seva botiga fraudulenta. Però és que, a més, en alguns casos, que aquest cada vegada és més habitual, els ciberdelinqüents també llancen campanyes de publicitat maliciosa a les xarxes socials i utilitzen tècniques o paguen directament per posicionar-se per sobre de les marques
originals
en Google, saps?
Yeah.
Per això hem d'estar molt atents
amb tot
a que deia de l'adreça, sí, a l'enllaç i als altres consells que hem donat, perquè podem trobar publicitat a les xarxes que em sembla que és d'una marca, però en realitat no ho és.
Javi, ja per acabar, si som víctimes justament d'aquestes estafes que ens has explicat avui, com hem d'actuar, no? Què hem de fer?
Sí, doncs el primer que hem de fer és posar-nos en contacte amb el nostre banc, com més aviat millor, si hem posat aquestes dades bancàries, no? per comprar aquesta botiga. I d'aquesta manera ens assegurem que es protegeix el nostre compte i les claus d'accés, no? Això seria la primera cosa. I segon, doncs, recopilar totes les evidències possibles sobre el frau per presentar una denúncia davant la policia. En tot cas, i això també segurament pot ajudar a moltes persones que s'estan escoltant, és que per consultes relacionades amb ciberdelictes, l'INCIBE, aquest Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, té un telèfon d'atenció gratuïta i confidencial per qualsevol dubte relacionat amb ciberseguretat, que és el 017.
017. Doncs Javier Castillo, analista de política verificat, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui d'aquesta suplantació de botigues en línia, ara que coincideix en aquesta època de rebaixes. Javier, gràcies, que tinguis bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies i com sempre també ens podeu contactar i consultar directament a nosaltres. Gràcies.
Vinga, doncs després de parlar amb el Javi, m'estic hem de donar una notícia que ens hem assabentat fa uns minuts i queda ben segur des d'informatius. La Sandra Gómez ens ampliarà aquesta notícia d'aquí res. Ha mort en Carles Falcón, que és el pilot de motos. Diria que va ser la setmana passada, no?, que va patir aquest accident durant el Dakar.
Sí, a la segona etapa, malauradament, a la segona etapa va caure. Va patir forces traumatismes, va quedar en coma induït i ara llegia que aquest cap de setmana el van traslladar des de l'Aràbia Saudita fins aquí, però malauradament no s'ha pogut recuperar.
Doncs aquesta notícia, la mort de Carles Falcón, aquest pilot de motos del Dakar, doncs arribem gairebé al punt de les 4 de la tarda. Gràcies, Pau, que tinguis bona setmana.
Un plaer, igualment. Esperem que millori.
Esperem que millori. A veure
aquestes, una mica
aquestes temperatures ben fredes.
No, això cap problema.
Això ho portes bé, tu,
sí,
no?
Sí, el fred sí. Que plogui.
Això estaria bé. Vinga, va, que arribem al punt de les 4. Escoltem a la Sandra Gómez i a la tornada Juanjo Sáez, aquí al Fabricació. Fins ara.